Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I aquesta hora la començarem parlant a Nana Montblanc per parlar de l'esdeveniment Posa't la Gorra, com hem avançat. Després coneixerem la pregonera de les festes de Tarragona, Vito Fuster. Des de l'Hospitalet de l'Infant ens explicaran què és la xarxa Emprèn i acabarem comentant l'organització de les cercaviles des d'Ona la Torre. L'Alba, des de Ràdio Montblanc, ens ho avançava. Posa't la gorra, arriba aquest cap de setmana una iniciativa solidària de lluita contra el càncer. Anem fins allí per conèixer més detalls.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Serà aquest cap de setmana amb l'organització de Fanocchi, que va néixer gràcies a l'impuls d'una família afectada. Alba Nebot, què més en sabem?
Bon dia, Marina. Doncs sabem que és aquest cap de setmana, tots dos dies, tant l'1 com el 2 del setembre, amb Montblanc ple d'activitats, ple de propostes culturals i lúdiques per celebrar aquesta festa del Posa't la Gorra. Per conèixer bé en profunditat aquesta festa, ens acompanyen en Sergi Estadella, organitzador del Posa't la Gorra de Montblanc, i en Miquel Javaloi, de FNAC de Tarragona. Benvinguts a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem d'aquest Posa't la Gorra, que tindrà més d'una trentena d'activitats. Què ens en destacaríeu?
Doncs, per destacar, podríem dir-vos que, per exemple, el dissabte dia 1, demà, és tot més enfocat de cara a l'esport, és una jornada solidària amb l'esport, tot el dia hi haurà activitats esportives per gaudir-ne en família, i de cara al vespre tenim una activitat que organitzen els comerciants de Montblanc, que és el Ganga Food Night, on també estarem presents en la nostra parada i estand de Fanoc. I de cara a diumenge, doncs, també tenim la bicicletada popular al matí i després ja seria tot activitats per gaudir-ne també amb família, festa holi, zumba, concerts, dinar solidari i diverses activitats més que ocuparan tot la diada de diumenge a la plaça Sant Francesc.
Tenint en compte les dimensions del programa que presenteu, entenc que Montblanc s'hi deu volcar al 100%.
Doncs sí, afortunadament han tingut una gran resposta d'entitats, associacions, empreses i també a nivell personal comptem amb més d'una vintena de voluntaris que estaran donant suport logístic i ajudant, informant i preparant tot el que és aquest gran esdeveniment perquè sigui tot un èxit aquest cap de setmana.
Des de Fanoc també hi participeu? Si no m'equivoco, és el primer any que Fanoc s'hi implica?
Correcte, és el primer Posa't la Gorra amb el segell de Fanoc oficial. L'any passat ja van tenir una prèvia amb el Montblanc es Posa't la Gorra, també per recollir fons per la lluita contra el càncer infantil destinats a Fanoc i a la Casa dels Xuclis. I aquest any ja estem sota el paraigües de Fanoc, organitzat per ells, conjuntament amb l'Ajuntament de Montblanc i nosaltres, perquè sigui la primera de moltes edicions, esperem.
Miquel Javaloi, com la valoreu, Valtros, aquesta iniciativa montblanquina?
Sí, per nosaltres és fantàstic, no? Nosaltres, de fet, com a associació, en realitat el que som, bueno, som família, som gent que coneixem el tema de la malaltia de càncer dels nostres fills, de molt a prop, i llavors veure, no?, que en aquest cas tota una població com a Montblanc s'implica, no?, participa tothom, les associacions esportives, comerciants, l'Ajuntament, no?, tot de la mà del Sergi, en aquest cas, no?, com a família que tira endavant d'això. Clar, per nosaltres és tot una càrrega d'energia, no?, positiva per continuar tirant endavant amb el projecte de la Fanoc, no?, de cara a les famílies i als nens amb càncer.
No és el primer Posa't la Gorra que feu al territori, de fet cada any en feu una a PortAventura. Quines diferències hi ha?
Bé, les diferències, els diferents Posa't la Gorra s'amolden d'alguna vegada al territori, al que les fa, no? Nosaltres aquí, des de la delegació de Tarragona, vam començar fa ja, em sembla que portem 15 o 16 edicions, i clar, el fet de que sigui, en aquest cas, PortAventura, no?, el que ens va acollir, implica tota una sèrie de condicionants, no?, que és gaudir del parc i tota la infraestructura, no? després que et poses la gorra, com el de Montblanc, com el de Tortosa, que vam tenir no fa gaire, com el que hi ha diferents poblacions, clar, ja és cada municipi, no?, el que organitza, pues, en funció de les seves capacitats i de les seves idees, no? Sí, però lo important és que el missatge i que la filosofia del posar la gorra sempre és la mateixa, no? Sempre és el donar visibilitat al càncer infantil, la solidaritat amb els nens, els, uh-huh. Per això ens posem la gorra, no? És aquest fet de tots ens posem la gorra perquè tots som solidaris amb aquests nens que pateixen el càncer. I a partir d'aquí, bueno, això cada organització pues, té les seves característiques, però la idea sempre és la mateixa, no?
D'altra banda, heu comentat que començareu amb unes activitats esportives. Com podem participar en aquestes activitats esportives i quines hi haurà?
Sí, doncs demà a partir de les 9 del matí s'iniciarà des de la plaça de Sant Francesc la caminada d'orientació en família, uh-huh. Al qual es podeu inscriure allà mateix. I la finalització de la mateixa és a la zona esportiva, en el qual es concentraran diverses activitats durant tot el matí. Hi haurà un esmorzar popular a l'arribada de la caminada i a partir d'allí, amb un espai reduït de distància, per entendre'ns, perquè tota la zona esportiva és comú, podreu fer diverses activitats, com futbol, bàsquet, tennis, pàdel i d'altres. Això fins a migdia. A partir de la tarda es desplaçaríem al pavelló del Casal Montblanquí, on tindrem a les 6 de la tarda patinatge i hoquei. Aleshores, el que és les activitats esportives de dissabte finalitzarien cap a les 8 del vespre o així. I ja, uh-huh. Ja podríem anar a fer una mica més d'oci i cultura, per dir-ho d'alguna manera, amb el Ganga Food Night. I diumenge al matí tenim la sortida sobre les 10 del matí de la bicicletada popular des del pàrquing de Caprabo. Aquesta bicicletada acabarà a la plaça Sant Francesc, on també es durà a terme un esmorzar popular. Hi haurà inflables, sortejos, circuits d'habilitats i altres coses. I a partir d'aquí ja començaria tot el que és les activitats més culturals, ball, festa holi, canó d'escuma, teatre, concerts i demés. I el gran dinar solidari que serà a les 2 del migdia també a l'església de Sant Francesc. Ja tot serà més concentrat en aquella zona.
Què suposa que per vosaltres que sigui el primer any o que a FANOC es faci també seva aquesta activitat?
Sí, sí, sí.
Marina, és que t'hem perdut un segonet? Creiem sí. Que no t'hem sentit gaire bé?
No, estava preguntant què suposa per Montblanc que a FANOC s'impliqui per primer any en les activitats.
Doncs suposa, estem molt il·lusionats, no? Doncs que ells també hi posin el seu segell, perquè nosaltres creiem en el projecte, volem col·laborar-hi com a famílies també afectades, uh-huh. I bé, i que Montblanc sigui un dels punts escollits, doncs ens omple de satisfacció.
Ara per ara, quantes gorres s'han venut?
Doncs amb aquesta campanya, la veritat, això potser si, no sé si us ho sabria dir el Miquel, jo no en tinc ni idea, però el que va ser, per exemple, com a dada de referència de l'any passat, la prèvia de Montblanc posa la gorra, va ser unes 1.000 unitats de gorres. Vull dir, aquest any esperem que la xifra pugui ser igual o fins i tot millor. Nosaltres disposarem de parades de venda demà i demà passat tot el dia en diversos llocs del poble i esperem que puguem superar aquesta xifra.
Sí, sí, podem comentar també, no?, que les gorres són a un preu de 7 euros, no?, que la gent quan sona, compra la gorra i amb aquesta compra és l'aportació solidària que fan per la FANOC, no?, a banda de participar en totes aquestes activitats que comentava el Sergi, no?, amb els diferents tiquets del dinar i demés, no?, aquestes són la manera, no?, que nosaltres tenim de recollir aquests diners que van destinats a la... bàsicament el tema de la casa dels xuclis, no?, i a mantenir tots els serveis que donem a les famílies, no? I és important, no?, això que comentava el Sergi ara, no?, que Montblanc o ells en concret creuen, no?, en la FANOC, no? I això a mi m'agradaria remarcar-lo una miqueta, no?, ara de cara a tothom, no?, que pugui participar, que sàpiguen, no?, que aquests diners, no?, que ells poden... que poden aportar, no?, amb tant la compra de la gorra o les participacions, van destinats exclusivament, no?, per al manteniment de la casa dels xuclis, per acollir a les famílies desplaçades als hospitals, per cobrir totes les necessitats que puguin anar sorgint, no?, al voltant de la família, no? O sigui, és molt important, no?
Si no m'equivoco, la gorra que ha portat avui el Sergi Estadelles aquí als estudis de Ràdio Montblanc és la gorra oficial del Posa la Gorra, que l'ha dissenyat Desigual.
Desigual, correcte.
Sí.
Explica'ns-la una mica. Que...
Doncs sí, és una gorra molt, molt moderna, molt, molt colorida, molt vistosa i que està agradant molt. És la gorra de la campanya del 2018 i està tenint molt d'èxit, s'ha venut molt. De fet, pensàvem que no arribarien gorres a l'edició de Montblanc perquè han tingut tant d'èxit de venda en altres edicions del Posa la Gorra que estàvem sota mínims. Però bé, en disposem de més de 800 que bueno, doncs estaran a la venda aquest cap de setmana aquí.
Miquel, perdona, que t'hem tallat.
No, sí, comentava el tema que de les gorres, no? So, cada any comencem, diguem, comencem la campanya de cada gorra amb la primera gorra que es fa a Molins de Rei cap al novembre i després ja la gorra de Barcelona. Diguem, aquest és l'inici de la temporada, que estem a punt de tancar a Montblanc i ens queda i un altre, penso que queda a Mollerussa. I cada any el disseny de la gorra va a càrrec de diferents dissenyadors, no? Diferents empreses que d'una manera altruista col·laboren amb nosaltres, no? amb el disseny. Si en aquest cas ha estat aquesta gorra de Desigual, que és fantàstica, que és molt maca, i s'ha de comentar això, no? que en aquest cas Desigual, com l'any passat Múnich o com altres anys altres diferents dissenyadors, o sigui, ells participen d'una manera voluntària i desinteressada en el disseny de la gorra, no? Que això també és important de remarcar, no?
Doncs Miquel Javaló i Sergi Estadella, esperem que vagi molt bé el Posa't la Gorra d'aquest cap de setmana a Montblanc i que acabi la temporada igual de bé com es va començar. Moltes gràcies per venir aquest matí a Carrer Major.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I Alba, compra'ns una gorra, que he vist que són molt xules.
Són molt xules, el que passa és que sou molta gent en aquest programa i no sé si m'arribarà per tothom. No,
només me l'has de comprar per mi, els altres és igual.
D'acord, llavors sí.
L'estiu no seria estiu sense les festes majors, i les festes majors no serien festes majors sense els parcs d'atraccions. Els autos de xoc, les colxonetes, els saltamontes, els toros, el tren de la bruixa, la olla loca, són algunes de les atraccions que podem trobar en qualsevol fira de bé. Totes elles estan dirigides pels firaires, un col·lectiu mític que porta carregat a les seves espatlles 1.001 viatges arreu del territori i de l'estat. Tombar i tombar no deu ser fàcil, tot i que sempre podran dir que són gent de món i que tenen mil i una anècdotes per explicar. Tampoc deu ser fàcil convertir els seus camions en atraccions, al més pur estil Transformers. Sovint viatgen en grup i en caravana, el vehicle per excel·lència i el seu distintiu més característic sense cap mena de dubte. La seva feina no és una feina de risc, excepte per la bruixa del tren de la bruixa, que habitualment es troba en joves rebels que li roben l'escombra per colpejar-la. Joventut, tresor diví.
Queden pocs dies perquè comenci Santa Tecla Tarragona, de fet queda una setmana aproximadament i la ciutat ja va avançant els preparatius i avui precisament volem parlar amb una de les protagonistes de les festes.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Tenim aquí als nostres estudis la Vitu Fuster, que serà la pregonera d'enguany de les festes de Santa Tecla. Molt bon dia, Vitu, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Pregonera, tot una responsabilitat.
Sí, sincerament és un orgull, primer de tot, no? Ser pregonera de la teva ciutat i una responsabilitat important. I passats els dies des que m'ho van dir fins ara, realment he sentit pues una miqueta com la pressió, no? La gent està amb felicitat, estan expectants del que pot ser el pregó i realment m'ha sorprès una mica.
De fet, ara que deies, des de que han passat els dies que m'ho van dir fins ara, ho he estat païnt, m'han estat felicitant. Com vas rebre la notícia?
Em van fer la proposta ja abans de l'estiu. I, bueno, i es va fer oficial ara fa pocs dies i ha sigut des d'aquest moment, des de que realment es va fer oficial, que la gent doncs, m'ha felicitat i això pues, m'omple d'orgull. Sí.
I quan et van fer la proposta ho vas dubtar en algun moment o vas dir sí directament?
Sí, sí, clar. És una cosa que encara que tingués un viatge a Nova York que hagués canviat el viatge, no? Perquè és una il·lusió molt gran i un honor per una tarragonina.
Ja l'has començat a preparar, el pregó?
Sí, ja fa uns dies que em rondava pel cap, l'estructura més o menys la tenia i ara ja fa uns dies que ja m'he posat a escriure'l i vull dir tantes coses que no m'està resultant fàcil perquè vull dir tantes coses, però bueno, crec que serà molt, com sóc jo, una manera senzilla, una manera no buscar res que no m'identifiqui a mi, a l'esport, que realment és el que representarem aquest pregó.
Suposo que ha de ser difícil resumir tot el que vols dir en uns quants minuts i no superar el temps.
Sí, 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 i anomenar aquella gent que penso que és important, no? A la meva vida i al món de l'esport i fer-ho una mica, doncs, com et deia, no? La meva manera, agraint o representant al món de l'esport, que és un món molt ampli, i bueno, però això estic intentant sintetitzar-ho.
De què parlaràs? No ens ho pots avançar tot perquè si no tindria gràcia, però ens pots dir una miqueta per on anirà?
Pues poc més de qui sóc jo, no? Perquè penso que molta gent ni em coneix i això tampoc no em preocupa, no?
Ara explicarem qui ets, no pateix.
No, cap problema, no tinc cap necessitat de que la gent em conegui, al contrari. I per què on he arribat i perquè crec que se m'ha proposat fer aquest pregó, no? Que podria haver estat jo com podria haver estat molta gent. I aquesta gent que podia haver estat, doncs, la importància que han tingut a la meva vida per bueno, pues, que el dia que jo faci el pregó estigui jo allí.
De fet, les festes de Santa Tecla de l'any passat van tenir un caire bastant reivindicatiu, tenint en compte la proximitat de l'1 d'octubre, la situació política del territori. Tu, com a pregonera, com creus que haurien de ser aquestes festes d'enguany?
Doncs jo un dels punts forts del meu pregó serà reivindicar els valors de l'esport, no? I aquests valors vull que pues, es traspassin al dia a dia al carrer, que crec que és l'essència de l'esport, no són les competicions, no és guanyar, no són les medalles, sinó poder transferir els valors de l'esforç, de la tolerància, del respecte, de la igualtat a la vida normal, que això seria el meu ideal, no? És una mica un dels reptes.
Ara et dic que diríem qui és l'Habitu Fuster, hem de dir que va ser gimnàstica, es va dedicar a la gimnàstica rítmica, va guanyar molts títols i de fet la consellera de festes de Tarragona, de Begoña Floria, destacava que eres una de les gimnastes amb més medalles de la història de la gimnàstica rítmica.
Bueno, això diu a Wikipedia, jo conjuntament amb altres companyes, però fa tants anys que sincerament sí que és important, però crec que el que puc aportar més o pel que realment jo faré el pregó no és pel meu passat com a esportista en actiu, sinó doncs, el que he tractat aquests darrers anys de portar la ciutat amb el món de l'esport i concretament també la meva gran vinculació als Jocs.
Portar la ciutat amb el món de l'esport és una feina difícil perquè després dels Jocs en moltes ocasions s'ha parlat que no tenim cultura esportiva aquí a Tarragona.
Sí, bueno, podria discrepar una mica, no? Si jo convido a la gent a que una tarda de la setmana, quan comenci el curs, vagi al Nàstic a veure l'ambient que respira dels nens que van entrenar a futbol, de les nenes que fan rítmica, que fan patinatge, dels que van al tennis. La cultura de l'esport existeix, s'ha de fer un esforç des de l'Ajuntament, des de les institucions, de recolzar, de facilitar i de donar imatge i de donar a conèixer tot el que es fa i millorar-ho, evidentment, que s'ha de millorar i hi ha molta feina a fer.
De fet, has tingut una gran implicació amb els Jocs Mediterranis. Has entès tantes crítiques que hem rebut pels Jocs Mediterranis?
Primer de tot he de dir que hi havia coses que es podia haver fet millor, sí? Jo això des del principi i crec que no hi ha dubte, però es va fer una feina importantíssima i et sap molt greu, no?, que molta gent d'aquesta gent que ha criticat no hagi estat en una competició, no hagi viscut, perquè realment la gent que va anar a veure competicions, que hi va ser, va estar molt contenta, va veure que l'esperit dels jocs era aquell, que els esportistes, de fet, jo que vaig tenir la sort de conviure amb els esportistes, estaven encantats, les competicions van estar molt bé, i això és el que et dol, no?, que molta gent de la que, pues, amb xarxes o això, ha criticat, no han tingut la decència d'anar a veure una competició, de participar-hi i de viure-ho. I després pues, ja poder tenir l'opinió, que l'opinió de cadascú és molt respectable, no?
Potser en algunes ocasions la sensació és que s'ha deixat una mica l'esport de costat i s'ha parlat massa d'altres coses.
Doncs aquí tu ho has dit. Per mi, jo estic satisfeta dels jocs per la part esportiva, que realment és la que m'unia a mi als jocs, per als esportistes, que els esportistes el dia que sortissin de Tarragona poguessin explicar que han viscut una gran experiència, i així és, tinc relació personal amb esportistes, i que realment que han estat uns jocs fantàstics, que les instal·lacions han estat bé, que res a retreure, no? I aquesta és amb el que jo, amb això és amb què em quedo dels jocs.
Hem parlat una miqueta de tu, de que havies guanyat molts títols. De fet, has guanyat mundials, ors, plates, bronzes, també europeus, i tot això sense tenir 18 anys. Com ho portaves?
Sí, ara ho mires en perspectiva i dius, mare Déu, no? Jo que sí, tinc fills, ara un que farà 16 anys, i penso... Pues, ho portava bé, realment bé, perquè si no, no ho hagués fet, no? Això està clar, obligar-te per ningú no s'aconsegueixen aquestes fites, i sobretot amb il·lusió. Crec que la clau és un dels valors també de l'esport, no? La il·lusió, el treball i la responsabilitat.
La il·lusió i el treball, però com es pot pair tants de títols i tan jove guanyant tants campionats sense que se't pugi al cap, com diuen moltes vegades?
Bueno, per sort o per desgràcia, el món de la gimnàstica rítmica, ara més, per sort, ara més té més repercussió i la gent ho coneix més. Fa 30 anys, fa 25 anys, era un esport molt desconegut. Bueno, no ens va afectar, al contrari, va ser una experiència molt, molt positiva i no, ni econòmicament hi havia una repercussió, llavors tampoc no... Era un tema més personal que d'enriquir que no de pujar-se al cap, no.
Per sort o per desgràcia, ara comentaves que el món de la gimnàstica rítmica no és un món gaire conegut, i també és un món que la vida de l'esportista és molt curta, perquè tu amb 18 anys ho vas deixar i ara tampoc s'allarguen molt més.
Sí, a la meva època 18 anys ja era molt gran. Per sort ara sí que hi ha hagut un canvi, bueno, des de les institucions es recolza més els esportistes, s'ajuda que puguin continuar la seva vida com a estudiant a la universitat, i això facilita molt que els esportistes estiguin més anys a l'alt nivell.
Ara parlaves hem parlat de la cultura esportiva del territori. Com veus l'estat de la gimnàstica rítmica aquí?
Doncs està molt viu, tenim un nivell important a Tarragona, tenim el Club Gimnàstic, tenim el Club Calos, i al voltant doncs, també hi ha clubs, bons clubs a Reus, a Costa Daurada, vull dir que realment hi ha un bon nivell. La gimnàstica rítmica és l'esport que més practicat per les noies, el que té més llicències federatives, i és un esport que no només s'ha de pensar, no? A vegades alguns pares tenen com aquella por de és que és molt exigent, és molt dur, hi ha una part d'exigència quan arribes a l'alt nivell, però amb les nenes que comencen, les nenes que fan competició com les que hi ha aquí a Tarragona, que van a campionats d'Espanya, realment és un esport molt, molt bo, que les nenes el disfruten, i ara també els nois. Ara la rítmica, per sort, també s'ha obert i també comencen a practicar, a participar nois. De fet, aquí a Tarragona hi ha un esportista amb un nivell molt alt, i bé, el nivell de la rítmica, el que em preguntaves, és bo, però accedir a l'alt nivell cada vegada és més complicat a la rítmica i amb tots els esports, no? Però bé, aquí a Tarragona s'està treballant bé.
A Tarragona s'està treballant bé, i a Espanya?
També. Ja és dels països on hi ha més seguiment, més esportistes que practiquen la rítmica, però com et deia, l'exigència és molt alta a l'alt nivell, i hi ha potències doncs, com Itàlia, Bulgària, Rússia, que tenen un nivell molt alt, i és difícil, no? Des de fora passa sempre, no? Com... sembla fàcil, no? Va haver-hi els Jocs Olímpics de Rio, Espanya van quedar segones i ara era un fracàs que les gimnastes no estiguessin al pòdium. Estar a l'alt nivell és molt, molt complicat. El treball és bo, però els altres també treballen i també entrenen.
Ja, per acabar, com veus el futur de la gimnàstica rítmica i què creus que s'hauria de millorar o treballar aquí al territori?
Aquí al territori una de les grans mancances que tenim i és les instal·lacions, que gràcies als Jocs també tindrem el Palau d'Esports i saber si entre tots som capaços de donar-li una bona viabilitat i un bon ús perquè els esportistes el puguin, per la rítmica i per d'altres esports, puguin gaudir, puguin aprofitar i puguin entrenar, que és al final era una de les essències del llegat dels Jocs, que l'esport de base surti beneficiat i poder doncs, gaudir d'aquesta instal·lació per poder entrenar més i millor i poca cosa, la formació dels entrenadors. Jo sempre insisteixo molt que les entrenadores han d'estar formades i preparades, no val ser haver estat gimnasta per ser entrenadora, on s'ha de formar, de fer els cursos, i amb una bona formació doncs crec que els resultats i sobretot la salut de les nenes és el que tindrà un bon nivell.
Vito Fuster, pregonera de les festes d'enguany de Santa Tecla, enhorabona per ser la pregonera. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí aquí a Carrer Major i esperem que sigui un èxit el pregó i que agradar a tothom és molt difícil, però que agradi a moltíssima gent.
Doncs moltes gràcies, serà un repte.
De 9 a 12, Carrer Major.
Sabies que a l'edat mitjana la maleta va ser d'ús exclusiu de la gent humil? L'equipatge de les classes altes es traslladaven en arques i baguls de fusta que, evidentment, no portaven ells. I d'equipatge de mà utilitzaven unes bosses de roba per al maquillatge i els diners. Amb la pujada del turisme a principis del segle XX, les persones adinerades es van sumar a la comoditat de la maleta. L'invent de la cremallera i, sobretot, del nylon va contribuir a la seva difusió, però el seu èxit definitiu va arribar amb l'avion. L'any 1970, el senyor Shadow va combinar dos dels invents més importants de la història, la roda i el sac. D'aquesta manera va sortir la maleta amb rodes. I si us pensàveu que ja està tot, que ja no hi ha res més a inventar, esteu equivocats. Acaben de treure a la venda la maleta intel·ligent Blues Smart, que es connecta de forma sense fils al teu smartphone i usant el mòbil la pots obrir i la pots tancar, la qual cosa li complica les coses als lladres. Una altra funció interessant és que la Blues Smart té un GPS que et permet esbrinar on està la teva maleta. Així, si no apareix a la cinta d'equipatge, sabràs si està a l'aeroport o simplement no la van embarcar.
I de Tarragona anem cap a l'Hospitalet de cap a l'Hospitalet de l'Infant. No, anem cap a Torredembarra. Primer de tot anem a l'Hospitalet de l'Infant. Avui tenim un en petits problemes tècnics ara, però anem a provar si podem connectar amb l'Hospitalet de l'Infant. Ariadna de la Calle, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Marina.
Bon dia, Marina.
Bon dia, Marina.
Bon dia, Marina. Bon dia.
Seguim amb els problemes tècnics, intentarem arreglar-los i fem una petita pausa.
No sabem si va ser un gran encert fer un gelat en forma d'ulleres, però la companyia Mico se la va jugar i ho va fer amb el seu gelat Beo Beo. Eren les típiques ulleres de pasta negra, és a dir, de xocolata, amb els ulls blancs, és a dir, de vainilla. I tenia una cosa particular, que un ull sobresortia, i en realitat era una bola de xiclet de maduixa. El problema és que quedava el xiclet congelat i havies d'esperar. Com el seu germà gran, el Fantasmico, tenia gelat i xiclet. A diferència que amb el Fantasmico havies d'esperar fins al final per gaudir del xiclet i amb el Beo Beo et menjaves el xiclet de seguida perquè sobresortia i a més estava fred. El seu preu rondava les 80 pessetes de l'època. Va tenir una potent campanya de publicitat on es veia a un nen amenaçant, dient a que te comes les gafes, i el seu eslògan famós de mi copa a ti. Però el gelat no va tenir molta durada i poques campanyes després va ser retirat. No ho van veure clar.
El nom de l'Hospitalet de l'Infant té un origen molt interessant. El 1344 es va construir un hospital per voluntat de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, fill de Jaume el Just i Blanca de Nàpols, i que ha donat nom a la població. Als documents medievals se'l coneix com l'Hospital de Coll de Balaguer i oferia allotjament a tots els viatgers que seguien l'antiga via Augusta romana. Pere d'Aragó va construir l'hospital per revitalitzar la zona, atraure més població i millorar l'economia. Però són rebutjats. Quan al carrer molta gent els compadeix, perquè un fill així molta gent l'amagaria. Tancats a l'habitació sense que ningú els escolti, atrapats en el seu...
Moment d'anar a la Selva del Camp per viatjar en el temps.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
I és que, de fet, a la Selva del Camp hi ha una exposició que intenta mostrar com era Europa fa un milió d'anys, i el nostre company Toni Mateos ha pogut parlar amb els seus responsables.
El Castell del Paborde tirarà un milió d'anys enrere amb l'exposició que acollirà titulada Europa fa un milió d'anys. Per parlar d'aquesta exposició tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Miquel Guardiola, que és responsable de l'àrea de socialització de l'IPES, de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i de l'Evolució Social, i al qual saludem. Senyor Guardiola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Europa fa un milió d'anys. En què consistirà aquesta exposició que podrem veure al Castell del Paborde de la Selva?
Precisament el títol, Europa fa un milió d'anys, indica el moment en el que les evidències de presència humana en Europa es fan més paleses. Hi ha algunes evidències anteriors, però és a partir d'un milió d'anys quan comencen a fer-se molt evident en diferents llocs del territori de la península Ibèrica, on comencem a trobar estris de pedra, animals consumits per humans i diferents evidències directes i indirectes que ens expliquen que els humans ja són aquí i que participen de tot de la cacera, de la recuperació d'ossos i de la fabricació d'eines. I és en aquest moment on volem emmarcar i presentar al públic quin tipus de paisatge hi havia, quin tipus d'animals i com interactuaven els humans amb tot això.
Uh-huh. Estem tirant cap a l'època del Plistocè mitjà, que són uns 780.000, 120.000 anys enrere, no?
Sí, sí. És el final del Plistocè inferior i és el canvi, és un canvi molt important. Es produeix un canvi climàtic, un canvi de fauna, i és en aquest moment quan les evidències de presència humana es fan molt, molt clares i on comencem a trobar, a més, algunes de les eines que representaran el període següent. És a dir, estem en un moment de transició tecnològica, un moment en el que les eines antigues encara es fabriquen, però comencen a aparèixer els bifaços, que és una de les eines que després es farà molt més reconeguda als jaciments, és a dir, serà molt més abundant. És un moment de transició. Mm-hmm.
Com han fet aquesta reconstrucció de l'entorn europeu de fa un milió d'anys? Amb estudis, però com ho han aconseguit tot això?
Això és una bona pregunta, sí. La cosa és... el procés és el següent. És, evidentment, primer cal excavar, cal estar de genolls, sota el sol i passar moltes hores fent feina dura. Uh-huh. Els investigadors i els companys que ens ajuden recuperen tota aquesta informació i la processen. Tot això mana bé del treball dels investigadors, que són qui després, a l'equip de l'àrea de socialització de l'IPES, ens transmeten tots els resultats. La manera també és molt important per a nosaltres poder contar com ho sabem. No tan sol explicar el resultat, això té un milió d'anys, no. La nostra intenció és explicar com sabem que això té un milió d'anys. I a partir d'ahir desenvolupem, mitjançant aquesta comunicació constant entre investigador i l'àrea de socialització de l'IPES, desenvolupem els continguts. Evidentment, han de ser assequibles per a la gent, han de ser fàcils d'entendre i han de ser atractius. I després passem a materialitzar a base de disseny gràfic, d'imatges, recreant els diferents ambients que hi havia a la península Ibèrica fa un milió d'anys. També expliquem com sabem per què hi havia un paisatge en concret, a partir de pòlens, a partir de restes de vegetals que també es troben als jaciments. Uh-huh. I bé, este és un poc l'objectiu, no tan sols transmetre els resultats, sinó explicar a la gent per què ho sabem, com ho sabem.
Aquella imatge que tenim de l'arqueòleg de l'Indiana Jones és molt diferent, no?, a la que en realitat és un arqueòleg.
Totalment, totalment. és evident, jo crec que avui en dia ja la figura d'Indiana Jones, tot i que relacionada amb l'arqueologia, tot el món la té ubicada al cinema, que és on ha de quedar, perquè sí, el procés és molt, molt cuidadós, molt lent i dur. Aquest home arribava a qualsevol lloc i en seguida ho descobria tot. No, això està molt lluny de la realitat.
L'arqueologia, i amb altres disciplines, com l'arqueobotànica, l'arqueozoologia, la paleontologia, doncs han ajudat, no?, molt bé a construir tota aquesta exposició, que és una exposició que ha voltat per tota Catalunya, podríem dir, no, senyor Guardiola?
Sí, puntualment per tota Catalunya, especialment per la província de Tarragona, gràcies al conveni signat amb la Diputació de Tarragona, que és qui facilita que nosaltres puguem tancar el cercle, és a dir, que nosaltres puguem comentar-li i contar-li a la gent estos resultats. I sí, sense tota aquesta infraestructura seria molt difícil, perquè això és un programa de la Diputació que és a cost zero per als ajuntaments. Qualsevol ajuntament pot sol·licitar l'exposició a través del catàleg de la Diputació. I per nosaltres és molt important, perquè tancar el cercle i acabar contant a la gent al carrer què és el que hem descobert i com ho sabem és l'objectiu final de la nostra disciplina. Efectivament, sense arqueobotànica, sense totes les disciplines, seria impossible contar el global, el total, no? I això és el que intentarem, el que farem en aquesta exposició, explicar un poquet com sabem el tipus de paisatge, com sabem la fauna, l'edat, etcètera, etcètera. Mm.
A més, en un lloc emblemàtic d'aquí de la selva i el que és el Castell del Paborde, que acaben de mostrar l'exposició, com ha anat això? Com s'ha adequat l'espai del Castell del Paborde a les necessitats tècniques d'aquesta expo?
Perfectament. Aquí teniu un espai certament preciós, però tant a nivell d'il·luminació com a nivell estètic. És un espai preciós per al muntatge d'exposicions. Encara estem muntant-la, aquí ferros i rèpliques per aquí i per tot arreu. I amb moltes ganes, perquè l'espai invita a gaudir perfectament de l'exposició, molt bona llum. Uh-huh. I quedarà molt bé, estem segurs.
Hi ha uns panells informatius amb tota la informació per sí, acostar a la gent, però el bo d'aquesta expo són tres peces, no?, podríem dir, de reproducció a tamany natural.
Sí, són l'estrella, sí. Són l'estrella de l'exposició, especialment la reproducció d'un tigre de dents de sabre, que és un un felí enorme que vivia en estos períodes. També tenim reproduccions de l'homo antecessor, que és un dels humans, o l'humà en principi, de moment és l'únic l'humà que tenim documentat en la península ibèrica en aquest moment. I, a més, portem també reproduccions, per exemple, d'un crani d'hipopòtam antic, bastant espectacular, així com algunes peces més d'eines de pedra i també de crani, un crani d'os i diferents tipus d'elements que són realment molt atractius i difícils de veure en una exposició.
La, com ha dit vostè, l'home antecessor, l'espècie més antiga d'Europa, que es va localitzar als jaciments de Tapuerca, si no estic errat.
Així és, així és. En aproximadament entre 1.200.000... Bueno, en un primer moment es va trobar el famós nivell T6, es va trobar diferents individus d'homo antecessor del voltant de 700.000-750.000 aproximadament, i posteriorment, uns anys més tard, es va trobar en la cima de l'Elefante algunes peces més, que estarien al voltant de 1.200.000-1.250.000 anys. Per tant, sembla que tenim, diguem, un antecessor més antic, que del moment hi ha molt poca representació d'ossos, i el nivell de T6, que va al voltant de 700.000-800.000, que aquí sí que hi ha una gran representació i és, de fet, on es va caracteritzar aquesta nova espècie.
Una exposició que s'inaugura aquest proper cap de setmana al Castell del Paborde, però que també tindrà un dia especial, el dia 16 de setembre, senyor Guardiola.
Així és, així és. El dia 16 hem preparat un acolliment, una presentació bastant especial. Vindrà algun investigador de l'IPES Selvatà, en concret Andreu Oller, i possiblement també vindrà en Pep Verdú, que són dos investigadors selvatans que treballen a l'IPES. Vindran, faran una presentació de com hem arribat a aquests resultats i, posteriorment, jo mateix faré una xerrada, que és una xerrada demostrativa, és a dir, jo elaboraré eines en directe, les eines més representatives d'aquest període, i posarem a peu pla, és a dir, explicarem de manera molt senzilla tot el món de les eines de pedra perquè tothom pugui... A més, farem una demostració d'encesa de foc a l'estil prehistòric, evidentment. I bo, la intenció és fer una xerrada molt didàctica. I, per tant, invito a que vinguin tant petits com grans, com tota aquella persona que estigui interessada en saber més.
Una cosa que em pica la curiositat a mi, senyor Guardiola, i està molt de moda la dieta paleolítica. Hi ha molta gent que fa gimnàsia paleolítica. Se'ns està anant tot això una mica de les mans perquè només mengen que carn, pollastre... Clar, no hi havia verdures conreades, ni sucre, ni res processat. Se'ns està anant tota aquesta bogeria una mica de les mans?
Personalment crec que sí. Sí. Ningú de nosaltres avui en dia voldríem la vida paleolítica.
No. Amb les comoditats que tenim.
Seria absolutament insuportable per a qualsevol, inclús per als més durs o les més dures. Seria absolutament insuportable. No acabo d'entendre bé aquest concepte de dieta paleolítica. Sí, el que m'acabes d'explicar, no? I el que vol dir... Però no ho acabo... Bueno, en principi el que es pretén és tornar al consum abans del neolític, és a dir, abans de l'arribada de l'agricultura i la ramaderia. Ara està molt de moda també parlar de la intolerància de la llet o de celíacs o... Clar, una sèrie de respostes que s'han generat en principi a partir d'aquest consum intens a partir del neolític. Però jo crec que no té massa sentit. Aquella gent, si parlem del període d'un milió d'anys, ni tan sols, de moment, no sabem... Bueno, pensem que no teníem foc. Per tant, tot ho menjant cru. Jo a ningú li recomano que es menja la carn cruga de ninguna bestiola perquè més bé pot anar agafant alguna cosa rara.
Hi ha a urgències que en l'època paleolítica tampoc n'hi havia.
Exactament.
Si volen estar ben informats, el que han de fer és visitar aquesta exposició a partir d'aquest cap de setmana i fins al proper 23 de setembre, anomenada Europa fa un milió d'anys, i no perdre's tampoc la magnífica xerrada que ens faran el 16 de setembre amb tallers d'eines prehistòriques, la veu de dos experts i el nostre convidat d'avui, el Miquel Guardiola, responsable de l'àrea de socialització de l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i d'Evolució Social. Doncs, senyor Guardiola, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la Selva. I no sé si en les Espocs també s'ha de dir això de molta merda, no? Perquè hi ha molt de teatre, no?
Sí, va bé. Sempre va bé això.
Doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Ho hem comentat quan entrevistàvem la Vito Fuster, pregonera de les festes de Santa Tecla, i de fet ara volem parlar d'un dels actes que a poc a poc s'ha anat consolidant a la ciutat i ha acabat sent un dels més multitudinaris. Es tracta de la Cucafera Baixa, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Adrià Requesens, membre de la Cucafera, molt bon dia.
Molt bon dia.
6ª edició de la Cucafera Baixa, no sé.
6 anys, efectivament.
No sé si ho esperàveu, això, quan vau començar.
Bueno, la veritat és que va néixer aquesta iniciativa amb molta il·lusió i certament s'ha anat consolidant i acaparant molt d'èxit de públic.
Molt d'èxit de públic i també l'esdeveniment s'ha anat fent gran, perquè ara aquest esdeveniment n'inclou d'altres, que és la tria del cavaller i la princesa, no?
Exacte. Perquè la gent que no ho sàpiga, aquest esdeveniment va sorgir pel fet que a Tarragona tenim la popular baixada de l'Àliga. Uh-huh. La Cucafera va demanar participar també com altres elements per les seves dimensions. Recordem que fa 270 quilos no podia participar. Vam idear un acte propi, una baixada pròpia, i vam pensar de recuperar la llegenda, que és el que es fa en aquest acte. Per tant, com comentes, cada any triem el cavaller i la princesa que representen aquesta llegenda.
Com definiríem el paper d'aquest cavaller i d'aquesta princesa?
Doncs mira, la llegenda és molt similar a la de Sant Jordi pel fet de que la Cucafera és també similar a un drac, amb morfologia també amb cocodril i tortuga. Mm-hmm. Per tant, la llegenda el que explica és que aquesta bèstia atemoria la ciutat fins que un valent cavaller la va capturar, li va portar la princesa, que realment era una santa, Santa Margarida, que amb unes bones paraules doncs, va aconseguir que en lloc de fer queixalades i llançar foc, llancés caramels.
Llancés caramels, la captura d'aquesta de la Cucafera serà el dia 15 de setembre a les 9 de la nit, però a 9:45 hi ha la Cucafera Show. Què és això?
Això és una novetat que fem l'any passat, ja ho vam tastar, i enguany ho volem consolidar una mica més. Com comentes, a les 9 de la nit arrencam amb aquesta captura de la Cucafera als jardins de Casa de la Festa per segon any, que serà el moment en què el cavaller capturarà la Cucafera. A les 10 tindrà lloc la baixada amb la representació, i els instants previs, per fer que la gent tingui més amena l'espera, doncs farem aquesta Cucafera Show, que consistirà en fer sorpreses, concursos entre els assistents. Per tant, tota aquella gent que vulgui felicitar algú, fer una petició de mà, fer una declaració d'amor, el que sigui, jo crec que és una oportunitat bastant destacada davant de milers de persones en la plaça de les Cols, doncs tindrà aquesta oportunitat de fer-ho. Només té que contactar a cucafera.tgn@hotmail.com.
Home, l'escenari és prou idíl·lic, eh? Davant la plaça de les Cols, al darrere la catedral de Tarragona. Ja heu tingut alguna petició?
Hem rebut alguns correus. L'any passat sí que vam fer una felicitació d'aniversari. Enguany tenim algunes cosetes que no podem desvetllar, però que esperem que tota aquella gent que s'animi, que encara tenen oportunitat de fer-ho.
Després, a les 10 començarà aquesta baixada. Xaranga toca bemolls.
Home, Xaranga toca bemolls, destacada, com sabeu, enguany com a la millor de l'estat. Aquí tarragonins que són molt destacats ens acompanyaran per 6è any en aquesta baixada que fem fins la part baixa. En aquest sentit, som pioners en traslladar les festes més enllà de la part alta. La portem fins al barri del Port, on està vinculada la Cucafera.
Exactament.
I tindrem un any més la Cucafesta, que serà la primera revetlla de les festes de Santa Tecla.
La Cuca Festa a la plaça dels Carros i, a més, enguany, dissabte 15 de setembre. Uh-huh. Sent dissabte, suposo que espereu que s'ompli encara més la plaça de les Cols i la Cuca Festa.
Els primers anys sí que ho fèiem un o dos dies abans de la baixada de l'Àliga, però ja des de fa un parell d'anys que determinem fer-ho sempre el primer dissabte de festes perquè així garantim èxit de públic i efectivament està sent així.
Com ha canviat durant aquests sis anys la baixada de la Cuca Fera?
Doncs s'ha anat canviant, primer, acaparant cada cop més públic. I d'altra banda, doncs, incorporant cada any algun element nou, no? Com et comentava l'any passat, incorporant aquest primer passatge de la llegenda, la captura de la Cuca Fera, enguany incorporant això de l'efecte sorpresa. Cada any sempre intentem afegir algun ingredient més.
Hi ha molts de nens i nenes interessats en ser cavaller i princesa?
Doncs això ho fem en aquesta tria, en aquest càsting que fem sempre per Sant Magí, així també dividim actes entre Sant Magí i Santa Tecla. Enguany es van presentar, crec que eren 10 candidats entre nens i nenes, uh-huh. I sí, sempre tenim bastants candidats, bueno, entre 6 i 12 anys, tots aquells nens i nenes cada any es poden presentar per representar aquesta llegenda.
Suposo que la tria també deu ser difícil de fer.
Sí, la veritat és que els nens i nenes venen amb moltes il·lusions, sí que els nervis és el que els manté l'escenari una mica més angoixats, però ho fan bastant bé i sempre és una mica complicat decidir entre un nen i una nena.
El dia de la baixada de l'Àliga, la gent que va de públic pot acabar portant les peces, l'Àliga, els gegants, no sé si amb vosaltres també passa el mateix.
Sí, amb la Cuca Fera també deixem durant el recorregut des de la part alta fins a la part baixa que entri qui vulgui aprovar-la. En aquest fet, a més, és més còmode pel fet de que són 7 portadors, per tant podem combinar portadors professionals amb gent de fora, uh-huh. I també és una oportunitat de que aprovin la Cuca Fera i si es volen sumar a la colla, doncs benvinguts seran.
Aquí fent una crida, per sumar gent a la colla, no perdem oportunitat.
Som 100 persones, però bueno, sempre acollim totes les que vulguin.
Déu-n'hi-do, 100 persones. Suposo que per portar la Cuca Fera els dies claus hi deu haver batalles.
Hi ha diversos grups, com deia, són 7 portadors per grup i tenim uns 5 o 6 grups fets. El que passa que és una entitat molt familiar i acompanyen tant grans com petits. També se sumen aquell dia als membres i famílies de l'entitat petita, de la Cuca Fera petita, i som una gran família.
La Cuca Fera petita, no se sumaria o no es faria una baixada a la Cuca Fera petita? Està pensat això?
Està la baixadeta, que també participa la Cuca Fera petita, que és l'acte que es fa paral·lelament per als més petits, i en aquell cas la Cuca Fera, doncs, com els altres elements petits del seguici, també participa. En aquell cas no es fa la representació perquè ja ho fem amb nens en la Cuca Fera baixa, en l'edició dels adults, però bueno, també és un dia en què, com sabeu, aquí a Tarragona, tant a la baixada petita com a la baixada gran, sempre és un moment per fer reclams reivindicatius.
Reclams reivindicatius, no ens avançaràs una mica per on anirà enguany el reclam de la Cuca Fera,
bueno,
relacionada amb el port?
Segurament, ja sabeu que la Cuca Fera està vinculada amb l'Associació de Veïns del Barri del Port, que enguany està fent moltes reivindicacions per la millora del barri i segurament anirà en aquest sentit.
Doncs Adrià Requesens, membre de la Cuca Fera, esperem que vagi molt bé aquesta baixada de la Cuca Fera, que sigui un èxit i l'any que ve per la 7a edició.
Tothom convidat, moltes gràcies.